Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
L'audiència de les celebracions religioses es multiplica. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana us compartim que les retransmissions televisives i radiofòniques de les misses han triplicat el nombre d'espectadors i d'oients. Per exemple, a Espanya, més de 3 milions i mig d'espectadors van connectar amb la missa de diumenge de Rams en algun moment.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Durant el confinament, utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat, convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Sabies que el telèfon de l'Esperança, durant el confinament, ha atès més de 4.000 trucades de persones que necessitaven suport emocional? Depressió, sentiment d'angoixa i soledat o trastorns mentals, entre d'altres. Què passarà els propers mesos? S'espera un augment important del nombre de persones que necessitaran ser ateses de manera urgent. Tu pots ajudar-los. Fes una donació i col·labora amb nosaltres. Entra al nostre web telefonoesperanza.com o, si ho prefereixes, fes la donació mitjançant Bizum amb el codi 33444.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres, és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista José Luis Caballero, que ve a presentar-nos Los peces solo flotan muertos. José Luis Caballero avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal? Contem avui amb un personatge de primeríssima fila que ve del periodisme, que ha fet un llibre preciós, un senyor que ja ens havia treballat al Mundo Diario, al Correu, a diverses revistes, i que es diu Josep Lluís Caballero, i aporta la 10 novel·la, per lo que veig. I ens ha fet Los peces solo flotan muertos. I com cada setmana, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal, Josep Lluís, com estàs?
Hola, bon dia, pues molt bé, ja veus.
Doncs pues vinga, comencem. La Brigada d'Investigació Criminal paga bé?
Home, suposo que no. Tradicionalment no és una feina molt ben pagada, ja saps.
poses un mariner de guàrdia a vivir en un barco. Això és estrany, eh? Perquè sóc marino.
Bueno, sí, és estrany, però no és que sigui impossible, no? Suposo que hi ha gent que al final la seva vida pues, no passa més lluny d'allà i ja l'està bé. Si de totes maneres tens de treballar al vaixell, doncs... Pues...
Creure's en possessió de la veritat no és el pitjor que pot passar-li a un home?
Sí, jo crec que sí. Almenys és una de les pitjors coses que li poden passar.
Bé que parles d'una senyora que és la primera jutja. Com et sentin les... Com avui ens ho llegeixin, això, les feministes, tu, col·lapsem la ràdio, eh? Com és que li dones tanta importància?
És cert, perquè després, una vegada ja havia escrit la novel·la, després, per casualitat, vaig trobar que l'any 72 havia només una jutgessa de tota Espanya i jo vaig pensar, bueno, pues per mi serà la segona, no?
Per tant, és l'any 72 que ens situa és la novel·la.
Sí, eh? Exacte.
Bé, que també tens un record per Colombo. Com és això?
Bueno, li dona una miqueta de vida, no? Més aviat era per situar l'any i què es feia a la televisió.
Tot el barco està jubilat. Carai, tu, portar a bordos un grup de jubilats...
Bueno, sí.
Si no estan àgils...
Tothom es jubila, inclús el vaixell, no? Ja. No m'estranya.
I després dius una cosa que a mi m'ha cridat una mica l'atenció, perquè he conegut gent que ha estat a l'Àfrica. Influència capital sobre Macías. I és difícil, no?, poder influenciar sobre el Macías, o era, en aquella època?
Sí, era un personatge, jo penso, que de lo més nefast que ha hagut a l'Àfrica, a l'Àfrica central, almenys, i era un personatge fotut.
Tu ets mariner, oi que sí que ets mariner? Perquè parles com a... Si no has fet nàutica, parles com els que han estudiat nàutica.
Bueno, hi ha una mica de tot. Vaig estar 2 anys a la infanteria marina i després, pues, he navegat, sí, a vela, a motor...
Un prodigio de societat con cierto encanto. Carai, noi, sí que fines. Què ens vols dir amb això?
Bueno, sí, perquè hi ha vegades que trobes... Jo me'n recordo que hi havia un local a Barcelona, pel centre de Barcelona, que era una cosa terrorífica, que li reixava el greix per tot arreu, però era encantador, era un lloc magnífic.
Morir d'una indigestió d'aigua de mar. Això vol dir que s'ha ofegat.
Sí, acostuma a passar la gent que no nada amb soltura, no?
I aquí dius una cosa, l'any 72 costava anar a l'Òpera a Madrid, però... Era impossible que es anés a l'Òpera a Madrid, perquè no hi havia teatre d'Òpera a Madrid l'any 72.
Bueno, però sempre improvisaven, ja saps.
Sí, perquè ells, jo he vist madrilenys que somiaven amb un teatre d'Òpera, que ara ja el tenen.
Sí, ara sí, però bueno, llavors pues, amb algun teatre acostumaven a fer alguna representació.
Sala d'interrogatorios. Això què vol dir? Que és igual a confessionari, no?
Sí, jo em penso que s'assemblen molt. És cert.
Sí, però cuidado amb aquella època, no?
Sí, bueno, la manera de sortida ja era diferent.
Has tingut alguna malaltia dels pulmons, tu?
Sí.
Ah, perquè en parles repetidament.
Sí, sí, sí. I sé de què parlo.
Saps del que estàs parlant, oi? L'infant de marina ho és per sempre, no, també?
Sí, totalment. Això m'ho van dir, no m'ho centrar i continua a ser autèntic.
Acusar Riera i passar de tot. La comissaria havia que dir que sí a tot i després davant del jutge llavors aclaríem les coses, no?
Sí, almenys en teoria.
En teoria,
però
no?
Saps que mai es diu la veritat amb una cosa d'aquestes.
Tenen invitació els teus personatges, intuïció, vull dir.
Sí, sí, sí. És que suposo que si vas acumulant informació, doncs al final fas plans i arribes a algo que s'assembla a la veritat.
I també m'he fixat molt bé que defineixes molt bé els jutjats, tu.
Sí, bueno, he fet molts anys de periodista i he anat voltant amunt i avall, inclús hi he assistit a algun judici interessant, sí.
Se'm fa raro una jutja desconcertada, perquè jo t'asseguro que en 40 anys no n'he vist ni una de jutgessa desconcertada.
Bueno, jo suposo que pot haver-hi un moment en què et trobes amb una cosa d'aquestes tan estranyes que desconcertaria fins a una jutgessa.
Atacs d'asma que se'm presenten com una resposta al meu organisme a l'estrès. O sigui, si vas estressat, li agafa l'atac d'asma al teu personatge,
sí,
no?
És una de les causes dels atacs d'asma, a part de les habituals, d'al·lèrgies i pols i tal, pues pot ser en una situació d'estrès. Això mèdicament és possible.
Ja. Jo veig que, a més, aquí, sense voler, bueno, o volent, has fet quasi un vers, tu, perquè treus un comandant que es diu Germán Ortiz de Gárate. No em diguis que no sembla un vers, tu.
Bueno, i l'he canviat una mica, però si sembla un autèntic.
Ah, veus. Però és que he trobat hasta un poeta amagat amb tu, eh?
Sí, també. també hi és.
Si l'edifici de Víctor Pradera era gran, com et deu semblar ara la ciutat de la justícia, no?
Bueno, em sembla una barbaritat. No sé exactament quina finalitat té. Em sembla que s'ha d'espantar la gent que arriba.
Bueno, però és que, a més, pensa que l'han reduït. La van reduir quan va haver-hi el tripartit. La van reduir, la ciutat de la justícia. Havia de ser igual de tot el que hi ha.
Bueno, mira, una bona mida, perquè tal com és ara ja et dona una mica de por.
Després també estàs amb la moda de l'època. Tots els teus personatges sempre demanen whisky, no?
És que a mi personalment m'agrada.
I a mi també.
I llavors, doncs, ho col·loco aquí. Sí, sí.
Jo sóc bevedor de whisky. Tenim sí, que sí. Aclarir-ho. No borratxos, sí bevedors de whisky. Eh?
Bueno, però ser borratxo és que ja no és un bevedor de qualitat.
Tens un record pel 1430. Un cotxe que era de nivell, per l'època.
Sí, no entenc gaire de cotxes i he tingut de buscar, perquè jo era més aviat dels 600. Més enllà dels 600, doncs, quasi bé que no tenia molta informació, però sí, sí.
A mi era un cotxe que jo em feia molta gràcia i jo no me'l vaig poder comprar mai, aleshores. Una pena curiosa i una manera de definir un assassinat, tu. Una pena és una curiosa manera de definir un assassinat.
Sí, però penso que és una pena si tens de recorrir a matar algú. Jo quan li tinc mania a alguna persona el poso a la novel·la i el mato. Si el tingués de matar personalment, doncs seria una pena, òbviament.
El Clot, barri popular per antonomàcia. Jo el conec bé, que ets de per allà, tu.
Sí, he viscut tota la vida per allà.
El carrer Muntanya o...
Sí, jo anava al col·le, al carrer Independència, que estava allà al costat pegat, i anava amb un lloc, no me'n recordo ni com es deia, que avui en dia jo han d'arribat, que era una mena de centre social que havia al Clot.
Sí, el Foment. Sí.
El Foment Martinenc.
El Foment Martinenc.
Tens raó, el Foment Martinenc, sí.
Després aquí també tornes a deixar anar una mena de vers. Sentir com si algo parecido a la ternura eclipsara la frialdad analítica necessària. Caratxos.
Bueno, aquestes coses li pot passar amb un policia, amb un militar una mica dur, li pot passar de tant en tant, no?
Després també he vist que els teus personatges recorren tota la ciutat, del Clot a Montjuïc, eh?
Sí, és que m'agrada molt Barcelona. És una ciutat interessantíssima per tot arreu. Jo he viscut quasi bé tota la vida aquí. I és tan maco el que abans deien el barrio chino.
Sí.
És tan maco com les Corts, com Sarrià.
Era estrany que en aquell temps deixar una carrera de farmàcia i anar-se'n, perquè no tothom podia entrar a farmàcia.
Potser, el que passa és que jo vaig conèixer gent que ho va fer. I llavors, doncs, l'he retratat, sí.
Durant el franquisme i la transició, molta gent treballava per la CIA i no ho sabien. És veritat, això?
Sí, absolutament. Absolutament. Ara, no parlem d'espionatge, perquè això ja és una altra història.
La policia es fixava molt amb els detalls. Este coche no pega en el barrio. Ara no ho podrien dir, no?
Ara no, però saps que en aquella època, aquells anys, els 70 o abans, sí, es fixaven molt en aquests detallets.
Sí, que s'hi fixaven.
Una persona vestida de determinada manera ja cridava l'atenció.
Mescla dolor a sangre i clermatenc. Que ja has rebuscat aquí, tu?
Bueno, és que un cadàver, ja saps...
I després també dius una cosa que, que no ets el primer escriptor que li vaig dir. La vaig dir molta gent, generalment gent amb una mica de romanticisme. Los paseos por el puerto y la playa invitan siempre a reflexionar.
Sí, jo soc un romàntic. O sigui, això ho feia. Bueno, ara potser no, però en altres temporades sí que ho era. Feia aquests passejos per la platja, per al port, quan al port es podia anar, que avui en dia és una altra història.
No, jo ho faig encara. Amigo íntimo del governador civil. Antes, això tenia una importància, si eres amic del governador civil, eres l'amo de Barcelona, no?
Sí, moltíssim. De fet, jo tenia un amic que es dedicava al rock and roll i que es va casar a la filla del governador civil de Tarragona. I t'asseguro que el rockero en qüestió era un tio perillós. No sé com va arribar fins aquí.
Ordenar cierres de asuntos era muy corriente en el franquismo. El governador civil era todopoderoso. Bueno, és això el que estem dient.
És clar, això se sap perfectament. Por aquí no vamos. I s'havia acabat la història, sí, sí. Jo penso que qualsevol persona amb una edat sap que aquestes coses passaven. No li tens d'explicar gaire.
No, no, és que jo me'n recordo després. Si tinc un minut t'explicaré una cosa. Tens un ingeni... Perquè dir asma de bona salut. Des de quan l'asma és de bona salut, tu?
Bueno, una enfermetat, si està funcionant, és que té bona salut l'enfermetat. Ah. Tu potser no, però l'enfermetat sí.
Has d'aclarir-ho, tu.
Clar, home.
I després dius una cosa també que m'ha agradat molt. Diu, era la necessitat de saber la veritat i la necessitat de superar la tragèdia. Veus com hi ha un poeta amb tu?
Sí, sí, en el fons hi ha un poeta. Jo, quan era molt jovenet, també em donava per fer poesia. I de tant en tant em surt.
No, no, la portes dintre. Treus el cor de les tinieblas de Conrad. Te l'has llegit, no, suposo?
Sí, i trobo que és una de les històries més magnífiques que he llegit mai.
Després, calle del movimiento nacional. Les conseqüències del franquisme estan per totes partes. Mira que he vist coses dirigides a l'antic règim, però del movimiento nacional,
diria. Sí, aquest carrer al Clot, ja ho crec. Avui en dia es diu carrer de la democràcia i abans de la Guerra Civil també existia aquest carrer de la democràcia.
No en tenia coneixement.
Pues busca-ho, perquè existeix.
No, no, ja m'ho crec.
Tinc un amic que vivia allà. Ara em sembla que ja no, però vivia allà, al carrer.
No, no, és que m'ha cridat l'atenció perquè,
sí,
clar...
Sí, es deia el carrer del Movimiento Nacional.
Avenida José Antonio, Avenida General Seba Franco, Avenida Divisió Azul, Avenida... Bueno, no sé quants... Edilla, que encara existeix.
Sí, sí.
En canvi, aquest no, Movimiento Nacional...
Pues existia el carrer del... Es diu carrer de la democràcia.
Bueno, pues
avui
mira,
en dia.
Així, aquest sí que ha canviat de camisa.
I a
no?
més, hi havia una cosa més curiosa, i era que a la mateixa cantonada, el cartell que deia carrer de la democràcia, no l'havien tret, encara estava allà. Estava una mica esborrat, però encara estava posat allà. I a sota havien posat el carrer del Movimiento Nacional.
Després aquí dius una veritat com un temple. En els hospitals el temps sempre es fa llarg. Mai acaba de passar en els hospitals.
Mai.
Ai, jo hauria tingut que estar en un hospital que generalment, clar, estàs a la força o perquè tens un familiar o perquè tu...
O perquè
estàs tu, no? Hosti, les hores no passen mai, tu, eh?
Sí, sí.
Te canses de llegir, et canses de la tele, et canses de tot, eh? Barcelona, ciutat dura. Aquesta definició jo no l'he entesa. Explica'ns-la una mica.
Home, en Barcelona és una ciutat difícil. Si mires la història de Barcelona, cada 30 o 40 anys ha hagut un esclat de violència. En aquesta ciutat s'han cremat esglésies, s'han cremat cases, s'han arrestat pel carrer a governadors civils, s'ha matat gent. És una ciutat difícil. La gent es pensa que aquesta és la ciutat de fèries i congressos, i cuidado, que Barcelona és una ciutat comparable a París o comparable a Chicago.
Ja, ja. No hi havia molts anarquistes si la meitat eren policies infiltrats, tu? Perquè si hi havia 300 anarquistes i la meitat eren policies...
Bueno, ja saps que les opinions és una cosa discutible. Hi ha gent que pensava que sí, o que la meitat eren polis infiltrats. Jo penso que la meitat potser no, el 10% aproximadament.
Llavors, tens també un record per l'atemptat de Múnich.
Sí. Això em va impressionar molt. Jo, quan estudiava la carrera, jo vaig fer Relacions Internacionals, va ser un treball sobre la resistència palestina, sobre la OLP, i em va cridar molt l'atenció perquè va ser un acte de violència, penso que gratuïta, no era necessari ni es tenia per què fer. De fet, els grans dirigents de la OLP no ho van aprovar mai, tot i que després, bueno, les coses han anat com han anat.
Com és que treus tant Guinea? Tens com una mena de carinyo, com una mena de record? Què és?
Home,
per què està Guinea?
El de Guinea, el que em va passar és que jo fa molts anys vaig conèixer un parell de persones que havien estat relacionades a l'antiga Guinea espanyola, que es deia. I, bueno, se'm va quedar gravat algunes coses que em van explicar i després pues, ho he fet servir, no massa a la novel·la, perquè només és un toc, diguem-ne, per explicar una mica el personatge de l'investigador. Però jo vaig conèixer amb un infant de marina, un suboficial de l'infanteria de marina, que va estar destacat a Guinea a l'any 68, quan es va produir la independència d'aquella colònia, que no se sap perquè la llei de secretos oficials, que continua en vigor a Espanya, no permet que s'investiguin documents d'èpoques passades. O sigui, no s'aixecarà, almenys fins que no es canviï la llei, no s'aixecarà aquesta prohibició. Llavors, no se sap què va passar a la Guinea exactament. Jo, per la que vaig conèixer d'aquest oficial que vaig conèixer, em va explicar que la infanteria de marina es va desplegar perquè tenia la intenció de desembarcar a la Guinea per ajudar els espanyols que encara quedaven allà i que era molt perillós seguir allà i que podria haver-hi molta violència. Finalment, no van desembarcar els infants de marina perquè la Guàrdia Civil, que s'ocupava de l'ordre públic a la Guinea, va aconseguir treure la gent i que no passés alguna... Bueno, potser alguna desgràcia va passar, però, des de luego, no el que s'esperava. I parlant amb aquest home, doncs, em va explicar algun detallet això de com va anar. Després, anys després, vaig conèixer també amb un home que era un antic terratinent espanyol que va estar allà a Guinea i em va explicar algunes coses que em va posar els pèls de punta. Perquè me'n recordo com el van presentar amb un dinar, aquesta persona, i quan ell anava explicant amb aquesta soltura, amb aquesta gràcia, el que havia passat allà, em vaig aixecar i vaig marxar, perquè no aguantava aquesta frialtat i aquesta manera de com es tractava la gent en una colònia, no? I de tot això és quan vaig anar recollint una mica d'informació, vaig buscar el poc que he pogut trobar i parlar una mica de que allà van passar coses terribles.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre molt distret sobre la policia, els últims anys del franquisme a la vegada. És curiós, tot transcorre amb uns indrets que tots coneixem. Us recomano que llegiu Los peces solo flotan muertos, de José Luis Caballero, d'Editorial Roca. És preciós. I ara posarem una miqueta de Lionel Hampton, sol·licitat pel Josep Lluís. Moltes gràcies, Josep Lluís Caballero.
Encantat. Thank you.
Ràdio Estel.